Passen 6 minuts de les 11. Encetem l'última hora del Penedès en xarxa d'aquest dilluns, d'aquest 8M, amb la secció de l'Institut d'Estudis Penedesencs, que ens acosta cada 15 dies la seva presidenta, la Dolors García. Avui des de Domenys Ràdio, així que saludem de nou la Lourdes. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs sí, com bé dius, ja tenim aquí a la Dolors García. Anem a saludar-la. Molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Bé, feliç dia de la dona.
Exacte, feliç dia de la dona.
Primer de tot, i de dones, precisament, anem a parlar.
Doncs sí, quan pensàvem a veure què podíem dir avui, tenint en compte el dia que és, jo dic les limitacions de no poder comptar amb algunes de les persones que la van conèixer, que haguessin pogut participar, com el Josep Antoni Herrera Sancho o el Joan Soler Bordes, o haguessin pogut convidar també doncs, a la Montserrat Comas, entre d'altres, doncs volem parlar d'una persona que en pocs anys la seva figura s'ha desdibuixat i és la que va ser la primera presidenta de l'Institut d'Estudis Penedesencs, que va ser la Teresa Bassora Sugranyes, que a més, molt més enllà de ser la presidenta de l'Institut, va ser la persona que va aixecar en el seu moment, doncs, va recuperar en bon funcionament el que va ser la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, en una època prou complicada, com és que comença l'any 1949. I quan jo vaig començar a buscar informació sobre ella, a veure què trobava a les xarxes, em vaig trobar que pràcticament no trobava res. Hi ha un llibre, una publicació que va fer la Montserrat Comas i que va publicar l'Ajuntament de Vilanova, però així, fins i tot en centres oficials on ella va estar treballant, doncs no trobes, a internet no trobes informació. I et dones compte de que aquest problema de persones, jo diré persones, però majoritàriament són les dones qui pateixen aquesta situació, que el seu perfil es va esvaint fins al punt de que probablement generacions actuals no sàpiguen quina era aquesta persona ni quina feina va fer i en quins moments es va fer aquesta feina amb la complicació que existia per ser dona i per la situació en política general, clar, que també existia, no? que era bastant complicat. No? La Teresa Bassora Sugranyes va néixer, de fet, a Castellvell, prop de Reus, el 1928. Aquesta persona, fixa't una cosa que, per exemple, no consta oficialment enlloc, és exactament què va estudiar, sabent que es va llicenciar, perquè per la feina que va fer, els càrrecs que va fer, les oposicions que va guanyar, tenia que tenir aquest coneixement, però no el trobes. Un dels elements claus per entendre quin nivell de capacitat de treball tenia o quin nivell de capacitat d'organització, perquè ella sobretot serà una gran gestora cultural, tenia. Cal dir que quan ella tenia 25 anys, l'any 1949, era becària a el que es diu l'Escola d'Estudis Medievals del Consejo Superior d'Investigacions Científiques a Barcelona. A veure, què vol dir això? En el canvi que es produeix amb l'entrada del franquisme, es capgiren els sistemes que hi havia culturals i una de les coses que es fa és crear aquest Consell Superior. Aleshores, dintre d'aquest lloc hi ha un sistema de treball en què hi ha uns, diguéssim, col·laboradors i després uns becaris. Aquests becaris són persones que guanyen unes beques per poder treballar allà. Aquestes beques, en aquell moment, es convoquen 14 i una de les beques la treurà ella. No he pogut trobar el llistat de becaris. El de col·laboradors sí, però el de becaris no l'he trobat. Suposo que si pogués anar físicament als seus arxius ho trobaria, però a internet no hi és. Aquestes beques volien dir que ells treballaven durant un any, però els mesos d'estiu no cobraven i si eren molt bons els tornaven a contractar. Amb ella li van contractar entre el 1949 i el 1954, en què, entretant, havia fet ja unes oposicions i guanya la plaça com directora de la Biblioteca de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer. Uh-huh. Ella, de fet, està fent ja el treball des del 1949, ja està treballant a la biblioteca, però està treballant d'una manera provisional. Al principi li denominen una cosa així com encarregada. I, de fet, quan a l'any 1950 ella participarà en el que serà la primera assemblea d'estudiosos, intercomarcal d'estudiosos, la posen així, no? com perquè no, realment no és un títol oficial en aquell moment la feina que ella està fent. Cal esbrinar com és que ella arriba a aquest lloc de feina. Passen dues coses. Ella és una persona que, per lo que expliquen la gent que la va conèixer, una persona molt estructurada mentalment, una persona molt lògica, una persona amb idees pròpies i una persona amb una gran capacitat de consens, amb la qual cosa, per un costat, era un paper que no era típic d'una dona, era una persona amb molta personalitat i, a l'altra vegada, tenia molta ductilitat per poder gestionar i treballar amb uns i altres.
Que en perillosa, aquell... perillosa, no?
Bueno, atípica. Era atípica. Estem parlant d'una persona en una època en què la majoria d'edat era per als 25 anys, en què, vull dir, tot havia, era una situació una mica... El destí de la dona era la llar. Ella es va quedar soltera, evidentment. Si no, tampoc no hagués pogut desenvolupar segurament la carrera que va fer. Clar, tot plegat, dius, aquesta senyora és una mena de bolet dintre d'aquest sistema, d'alguna forma, i a més amb una població que en aquell moment... Vilanova i la Geltrú no era una població enorme, i on políticament el que hi ha és el franquisme. És a dir, què passa? Curiosament, el que és alcalde de Vilanova en aquell moment, que és el Ferrer Pi, que és del Falange, a la mateixa vegada és un vilanoví que pensa en poder fer una força de la cultura de Vilanova. No pensa en Catalunya, o no, pensa en Vilanova.
En Vilanova.
I veu el potencial d'ella i llavors pensa aquesta per estar aquí a la biblioteca. Bueno, al final s'ho combinen perquè ella sigui la que estigui allà al davant. I ella treballarà, farà una gran feina en aquest sentit, perquè jo estava, a mi, persones que coneixien com estava jo a l'època, estaven en una situació molt precària. No només li van saber donar un tomb, és que van arribar a aconseguir que ells tinguessin dipòsit del Museu del Prado dintre del que era el museu a Vilanova.
Déu-n'hi-do.
Quan es trenca aquesta situació? Es trencarà la situació d'aquesta relació amb el Prado arran de que el 1981 l'Eric Alberga farà un robatori i a partir d'aquell moment la situació s'acabarà d'esbarlar. Però tota la feina que aquesta senyora havia anat fent fins aleshores és una feina que, d'alguna manera, només els que l'han tractat en aquells temps probablement la coneixen.
Clar.
Va ser motiu, arran de tota aquesta situació, va ser un motiu de moltes burles, també amb els famosos, bueno, els diables, totes aquestes històries.
Sí, tot el tema del folklore, no?
Sí,
cultura,
bueno,
popular,
vull dir, com... i ella va ser, al final, és com si ella fos la responsable de tot allò que va passar. No? Això, tanquem aquí, doncs, una part. Diu, com entra en el tema de l'institut? Ella, una de les coses que estarà fent durant tot aquest temps també és el tema de potenciar el tema dels centres, dels estudis locals. És veritat que ella té una capacitat molt curiosa, perquè si no hagués pogut fer, de bellugar-se per Barcelona, bellugar-se per Madrid, aconseguir coses per Vilanova. Ella té aquesta capacitat. I això li converteix en una persona de consens, una persona capaç de seure amb persones que tenen ideologies molt, molt distants i aconseguir que hi hagi un punt d'equilibri.
Un quòrum, no? Una mica.
Clar, quan es munta l'Institut d'Estudis Penedesencs i es comença a les seves beceroles, dintre, cada un dels que hi és té una ideologia política diferent. I moltes vegades absolutament infundades. És a dir, hi havia gent que havia de la CNT, hi havia gent que estava a la dreta de Convergència. Entendre's? Vull dir, sí, panorama absolutament, absolutament divers. I precisament per això necessitaven una persona que estigués al capdavant, que tingués una personalitat i una capacitat de fer que tot allò es posés en marxa i no s'esbarlés degut a les tensions que podien haver per les diferents ideologies que convivien. I ella va ser la persona escollida per fer aquesta tasca i la va tirar endavant. Què passa? Com ella tampoc no era una persona que es dediqués a escriure, sinó que es dedicava a gestionar, la seva imatge encara queda més desdibuixada. Perquè, lògicament, el testimoni per escrit que ella mateixa ha pogut deixar, doncs no és present. No? Tot això el que ens porta a dir és que, com ella, a la llarg de la història trobarem moltes, moltes dones que han fet grans tasques i que, en canvi, amb el pas del temps es va desdibuixant totalment el paper que elles han fet. Això està ple, la història. I sempre ha de venir després d'algú, sigui home o dona, que rescati una mica la memòria amb les llums i amb les ombres que pot tenir cada personatge, però per reconèixer també aquella part d'aportació que va poder fer amb dintre de la seva tasca. I penso que en un dia com avui, que és un dia en què parlar de les dones ens ha de portar a ser capaços de construir una societat millor per homes, per dones, per infants, per tothom, doncs paga la pena fer això, posar una mica de llum sobre un personatge com aquest de la Teresa Bassa.
Clar, és curiós perquè no parlem de tants anys, és a dir, parlem de 70 anys.
Bueno, ella va morir el 1998, va ser presidenta de l'Institut des del 1977, va ser 13 anys, per tant, ens anem al 1990, i estem parlant d'una persona que realment, vull dir, ens és coetània la major part de nosaltres. Però, clar, és això, no és una persona excessivament coneguda. Jo estic segura que si ara preguntéssim quantes de les investigadores que tenim en l'àmbit cultural coneguem, segurament ens quedaríem molt curts.
Sí, potser ens sobràvem dits d'una mà, no?
Sí, ens quedaríem molt curts. Jo recordo, per exemple, quan en una de les coses que vaig estar preparant, que era un tema sobre les etiquetes del vi, vaig trobar una investigació feta sobre les àmfores de vi que hi havia a la tomba de Tutankamon. Tot això s'havia fet des de la Universitat de Barcelona per un equip de 5 dones. Que jo considero que... Ara de memòria no me'n recordaré de tots els noms, ja t'ho dic jo segur.
I mira que tens bona memòria.
Sí, però vull dir, són masses dades. Però és allò que dius, hauria de ser molt més conegut. Un tema que en qualsevol... O sigui, estiguéssim parlant d'un tema com és l'egiptologia, que és un tema que arrossega, que cada setmana pots veure 2, 3, 4, 5 documentals d'arqueologia dedicats a Tutankamon a la televisió.
Sí, sí.
Dius, ostres, i per què no aprofitem i fem una cosa sobre aquesta? Perquè, a més, en el seu cas, vam fer una aportació molt interessant sobre un tipus de vi, que hi havia una discussió oberta de com se feia o no es feia, i vam poder determinar que en aquest cas, dintre del que havia a la tomba, doncs tenia una composició determinada. Dius, doncs no sé, doncs no és conegut, no és una cosa que diguis, les pots conèixer amb facilitat. És un exemple, però...
Sí, sí, n'hi hauria moltíssims. Abans hem entrevistat a dones esportistes. On creus que radica el problema? Perquè tu ets una dona que jo et dic cul inquiet perquè fa molts que ens coneixem i no atures. És a dir, al final, i sembla que estigui reiterant en aquest tema, perquè sembla que els mitjans de comunicació, els mass media, òbviament nosaltres no, però quan parlem de grans mitjans de comunicació és com que el paper de la dona queda molt difuminat, encara a hores d'ara.
És que jo crec que el problema està en que arrosseguem, o sigui, arrosseguem totes les idees d'una generació a una altra perquè ens les anem transmetent uns als altres. Què passa? Jo quan, per exemple, mirant grans dones de la humanitat, no només d'aquí, sinó en general de totes les cultures, vaig preparar en el seu dia una xerrada i anava veient que hi havia un perfil que es marcava molt i era que el pare o l'avi generalment eren els que havien trencat aquella idea que la filla no podia estudiar, que la filla, sinó que trencaven allò i a partir d'aquell moment aquella persona creixia en un entorn en què podia desenvolupar-se i era, en tot cas era el pare el que parava el pal,
els
cops del que podien venir, no? I hi ha molta, per exemple, hi ha una pintora, Sofonisba Anguissola, que és una pintora, és la que té més quadres al Prado, que aquesta senyora aprèn a pintar perquè el seu pare vol que tots els fills, nois o noies, facin una formació cultural i inclou l'art.
El tema de l'art.
Tots ells pintaran, o sigui, uns pintaran i altres faran música. I ella és una pintora espectacular. Què passa? Encara que tota la societat d'entrada va en contra d'aquell element, la societat en realitat no és una cosa sòlida, és una cosa que està plena d'esquerdes i una cosa és el que t'expliquen i una altra és la realitat com funciona. Clar, arriba un moment en què Felip II s'ha de casar, la seva dona vol tenir dintre de la cort una altra dona que li ensenya a pintar i es van a buscar aquesta senyora perquè sigui la dona que faci de dona de companyia. En realitat ella pintarà quadres com en aquella època els autors que estaven dintre l'acord no podien signar els quadres, en la seva època va ser molt coneguda, superconeguda, al cap del temps va desaparèixer aquest coneixement i els seus quadres s'atribuïen als pintors masculins que havien a l'acord.
Uau.
Val, aquí, bueno, vull dir, això ara ja, ja és reconegut, que hi ha quadres, encara hi ha un quadre que un museu es nega a reconèixer que és d'ella, perquè clar, diuen que és del Greco, o sigui, és un Greco, és que no és un Greco, és que no pot ser, però si reconeixen que és d'ella, el valor del quadre baixa en picat. Per què? Doncs perquè hi ha tots uns paràmetres que els tenim integrats i que fan...
I uns interessos també, clar, al final...
Clar, són uns paràmetres integrats. I per què sabem que perdria valor el quadre? Perquè hi ha hagut altres casos que s'ha reconegut que aquest quadre no era d'aquest autor, sinó d'aquesta autora, i automàticament la valoració del quadre la fan d'escau. A veure, que el quadre és el mateix.
Clar, i si té talent, doncs és igual,
no.
Que sigui dona, que doncs sigui home, no?
Doncs no. Llavors, una altra cosa és que les pròpies dones transmetem visions limitatives del paper de la dona o tradicions que destrossen la vida de la dona. I quan parlo de tradicions, en aquest moment, doncs l'ablació és un tema que es transmet bàsicament per les dones.
De generació i per dones.
O, per exemple, un tema que també vaig estudiar en el seu moment, que era l'embenat de peus a la Xina.
Uf.
És un tema que, perquè el desenvolupament que té és sorprenent, i són les dones les que anaven transmetent i anaven practicant a les filles això, creient que els hi feien un bé.
Clar.
Perquè la visió que tenien és que la noia que tenia els peus petits, bueno, petits, el que passen són peus deformats, perquè hi ha fotografies i vull dir, us asseguro que són... Si són molt dures, són molt dures de veure. Tenien els peus absolutament deformats, però els hi donaven una determinada forma i, evidentment, sempre tenien que anar embenats, aquells peus no els podien desembenar, i sempre portaven com un mitjonet. Què passava? Que quan caminaven semblaven tentinejar com si fossin nenes petites. I això tenia una càrrega sexual i permetia que poguessis tenir un bon matrimoni, i llavors noies d'una classe social inferior podien optar a tenir marits d'una classe social superior si eren boniques i tenien aquest caminar. Dintre de la societat xina vol dir que tothom ho fes? No. Havien dos blocs absolutament separats, uns que mai ho van fer i altres que ho van fer perquè en un moment determinat ho passen a considerar com un signe de la seva cultura.
I llavors, ho adopten, no?
No, el beneixen.
El beneixen. Encara.
Sí, el beneixen perquè vull dir, en aquest cas... Quan comença la història, que a més comença de manera curiosíssima, comença perquè la concubina d'un dels emperadors, per fer un ball, se'n ven els peus per donar-li forma de mitja lluna. I això fa gràcia i les dones de la cort comencen a copiar aquesta mania. I a partir d'aquí passa a convertir-se en una moda. I de moda traspassa la part de les persones de la cort i surt al carrer. I llavors les senyores mares de dintre de la societat que era el poble comencen a donar-se compte que potser això els hi dona una alternativa a les filles. La de noies que van morir perquè, vull dir, això produïa gangrena, produïa de tot, així, vull dir, adojo. Però era una visió. Hi ha un text, per exemple, era un missioner espanyol que a més ho beneïa, deia que totes les dones ens haurien de fer això, per exemple.
Wow.
Perquè són visions... Igual que va haver gent, homes també, que van lluitar en contra. Com a la Xina va passar que quan entren els manxús no faran aquesta pràctica, la resta, tot i que al principi el confucianisme havia dit que això estava malament, passen a dir que està bé. I no serà fins que arribi Mao, que ho prohibeix, que això es talli. I hi ha testimonis de gent viva fa uns quants anys enrere, dels anys 70, en què et deien, jo estic orgullosa de portar els peus embenats, però encara estic més contenta de no haver-lo tingut que fer a la meva filla.
Clar.
Però ha sigut que la pròpia dona anava traspassant i anava fent, perquè a més qui feia l'embenat eren les mares a les filles. Vull dir, nosaltres assumim també uns rols i els perpetuem. I amb això ens fem mal tots.
Clar, no, ens fem mal tots. Que moltes vegades... Fins i tot som les mateixes dones, no?
Que ens tanquem les portes.
Exacte, és a dir, tu estàs parlant de fa no sé quants anys, però si ho traspassem ara...
Bueno, l'ablació estem parlant, és un tema actual, és un tema que es dona on hi ha un determinat tipus de cultura, que avui dia no és només, no es pot dir a l'Àfrica, hi ha gent que viu aquí, que té aquesta cultura, exacte. I per tant, busquen la manera de fer-lo realitat, i això és un dels problemes de transmissió d'una tradició que, bueno, vull dir que comporta un mal general, no només a les dones, també a la societat en general, no? Uh-huh. I costa molt de capgirar aquestes situacions, perquè consideren que la dona ha de tenir l'ablació feta.
No m'ho vull imaginar, la veritat, si sigui dita, perquè em sembla...
Queda molta feina a fer, no sempre és aquella visió de que totes les dones quan criden és que són totes unes persones sortides del, diguéssim, una mica histèriques, sinó que hi ha realment unes bases per les quals totes persones, homes i dones, hauríem de lluitar perquè no passessin, perquè ens beneficiarien a tots molt més.
Clar. No, i és el que diem, no? A vegades... Tenim un problema que som les mateixes dones les que coartem per tradició. Jo me'n recordo que la meva àvia deia l'única generació que no sabrà cuinar...
Serà la vostra.
Ja està, efectivament. És a dir, jo no sé cuinar. I és curiós, no?, perquè és una tradició...
Del paper de la dona.
Del paper de la dona, que, òbviament, la meva família sempre ha sigut molt... És a dir, no ha coartat perquè siguis dona, però, clar, la meva àvia doncs, va néixer al 20, no? I era lo normal era que la dona sapigués cuinar. Que, escolta, que sí, però no sé fer un ou fregit, per exemple. És a dir, que les coses com siguin.
Sí, no, això depèn molt de l'entorn en què et bellugues quan ets petit, sobretot, marca molt.
Sí. No, jo he vist cuinar, però al final el que diem, que no em cridava l'atenció i mira, ja està, no passa res. Dolors, un veritable plaer.
Igualment.
Feliç Dia Internacional de les Dones. Igualment. Per seguir treballant per aquesta lluita i ens escoltem d'aquí dues setmanetes.
Sí, i a veure si un dia passem del Dia Internacional de la Dona al Dia Internacional de les Persones, que per voldrà dir que hi haurem passat tot això.
Exacte, et dono tota la raó. Una abraçada.
Una abraçada a tothom. Adéu, bon dia.
Seguim posant música de dona, música que reivindica el rol de la dona, i amb Rozalén i aquesta Puerta Violeta arribarem a 11:45 a la tercera cita amb l'actualitat en clau Penedès, que ens acostarà al Sergi Anson. Tengo la necesidad de girar la llave y no mirar atrás. Así que dibujé una puerta violeta en la pared.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Doncs és el moment, en aquest punt horari, 11:45, d'acostar-nos al darrer contacte amb l'actualitat a nivell local i comarcal al Penedès en xarxa. Des de la redacció de Ràdio Vilafranca us parla Sergi Anson. Començarem explicant que el comitè 8M Penedès vol visibilitzar les feines feminitzades que s'han precaritzat encara més amb la pandèmia. Un any més, la plaça de la Vila, Vilafranca, centralitza les activitats organitzades per aquest comitè 8M per tal de recordar el Dia de la Dona, i ja des de primera hora d'aquest matí s'hi han acollit diverses activitats activitats com ara tallers de pancartes o de llaços liles. Han instal·lat 3 pancartes que han acollit els i les voluntàries que han participat en les diferents activitats que s'han allargat tot el dia. Des del Comitè 8M Penedès s'ha elaborat un comunicat que també es llegirà a les 12 del migdia a la plaça de la Vila. Laura Ràfols, en nom del comitè, ens explicava que aquest 2021 s'ha volgut posar en relleu la tasca que duen a terme les dones en feines essencials per a la societat, com són, per exemple, les d'atenció sanitària i hospitalària, les tasques en residències de gent gran, en el sector de l'alimentació o en el de la neteja. Sectors, diu, feminitzats i que sovint estan també molt precaritzats. La intenció, si el temps ho permet, és dinar a la mateixa plaça de la Vila, un dinar de Carmanyola, i al llarg de la tarda continuar fent activitats. Hi ha previstos, per exemple, parlaments de dones que han estat en primera línia durant aquesta pandèmia perquè parlin de la seva experiència. I a les 7 de la tarda hi ha la intenció també d'iniciar una concentració i una manifestació per diferents punts de la vila. Recordem que ja ahir al vespre es va fer també una marxa de torxes amb la mateixa voluntat de recordar, de posar en relleu doncs, aquest 8 de març i que va tenir doncs, el seguiment de prop d'un centenar de persones ahir al vespre. En un altre ordre de coses, volem explicar que es faran obres per reforçar el tancament de l'estació de tren de Segur, per dificultar l'entrada de persones que hi volen accedir sense bitllet o per cometre actes vandàlics o delictius. Així, Renfe invertirà 42.000 euros en reforçar el tancament de l'estació de tren a Segur de Calafell. Segons el gestor del servei de Rodalies, l'objectiu d'aquesta obra és augmentar, com dèiem, la seguretat dels viatgers a l'estació, tot dificultant l'accés al recinte a persones que hi entren sense bitllet i no sempre per agafar el tren, sinó per cometre actes vandàlics o delictius. Les principals actuacions consistiran en la demolició i la retirada dels tancaments existents, l'excavació de nous fonaments i fer aquests nous tancaments. També sanejaran murs i s'instal·laran portes. També volem recordar que el Betinoia celebra el 8M amb un tast especial amb 3 vins que tenen com a protagonista una dona. L'any passat el Betinoia reunia al seu celler de Sant Pau d'Ordal un centenar de dones en una visita exclusiva per a elles amb motiu del Dia Internacional de la Dona Treballadora. Com que aquell acte no es pot repetir enguany a causa de la pandèmia, el celler penedesenc ha proposat un tast virtual amb els seus 3 vins protagonitzats per dones. La Curiosa, la Milana i el vi experimental Marina Rion. Els vins són comentats per l'enòloga Marga Torres avui en un acte que es fa a les 7 de la tarda. Recordem doncs, que són 3 vins que elabora aquest celler penedesenc i, com dèiem, doncs, que porten nom de dona. I acabarem recordant que veïns de Torrelles de Foix organitzen un micromecenatge per a comprar una cadira d'escala per a una malaltia. Cristina té 68 anys i va ser diagnosticada d'esclerosi lateral amiotròfica, L, al maig de 2019. Els seus veïns de Torrelles de Foix han organitzat un micromecenatge en GoFundMe per comprar-li una cadira d'escala. Actualment ella viu en el pis de la seva filla, que és un primer sense ascensor, i necessita ajuda per poder instal·lar aquesta cadira, per poder baixar i pujar les escales que li separen de l'aire lliure. I les promotores de la campanya exposen que cada dia que passa és tota una eternitat per ella, ja que no pot sortir de casa i quan ha d'anar al metge han d'ajudar-la persones amb bona voluntat. Necessiten, doncs, com deien, la col·laboració de tots aquells qui vulguin en aquesta campanya de micromecenatge. El pressupost per aquesta cadira és de 7.400 euros.
Avui la nostra banda sonora és en clau 8M, en clau dona, i seguim tot fent camí del Com ser tu, que ens acostarà d'aquí uns instants la coach i psicòloga Montserrat Ferraro, molt i molt ben acompanyades d'aquesta cançó de Tracy Thorn, la cantant d'Everything But the Girl, Sister. I get so scared, I know.
I am my mom. so scared? Tell me you'll stand beside me. Is that enough? No, nothing is enough. Nobody is that tough.
A 3:15 el Com ser tu de la coach i psicòloga Montserrat Ferraro. Avui, 8M, Dia Internacional de les Dones, parlem en femení de dones, de lideratge, de maltractaments. Montserrat, bon dia, benvinguda.
Bon dia i moltes felicitats a totes les dones, que encara ens queda molt per fer, i tampoc és per ser més que els homes, sinó senzillament per tenir el respecte, el dret i el lloc que ens correspon.
Calen encara molts i molts 8M.
Sí, vull dir, ens falta molt, ens falta molta feina per realitzar. El que volia parlar, saps, és una anècdota que potser alguns de vosaltres la coneixeu, però uns altres no, que és un poblat que es diu Muja i que està a l'Àfrica i que ve d'origen d'una dona que rebia molts maltractes per part del seu marit, que va aconseguir sortir-se'n de la família i que de cop i volta va descobrir que hi havia moltes més dones amb la seva situació i circumstància, i va tindre la genial idea de formar un poblat només de dones. És un poblat en el que només hi ha dones, han avançat per elles mateixes, no accepten ni un sol home, han tingut moltes dificultats perquè els homes s'han carallat, s'han enfrontat, vull dir, amb batalla i tot, amb elles, s'han defensat, ho han aconseguit, ho han publicitat, han construït una escola i els seus propis fills els eduquen i quan arriba l'edat de 18 anys es poden quedar respectant les normes del poblat o marxar. Van començar que eren 10 dones i actualment són 100 dones i avui dia és notícia. Jo penso que això fa emocionar-se una mica, no?
Uh-huh. Per tant, sí que hi ha homes, però en aquest cas són fills que han criat, que han conviscut amb elles i que quan han estat majors d'edat han fet l'opció, han pogut decidir si marxaven o es quedaven.
O es quedaven amb elles, sí, sí. Perquè, és clar, com tenen els seus fills, però això és recient, o sigui, no fa gaire temps que està funcionant. És per això que ara, quan estan arribant a la majoria d'edat, prenen aquesta decisió. I aleshores es poden quedar, però si es queden és per mantenir i seguir les mateixes normes de respecte i de tracte d'igualtat que han pogut sentar com a precedent. És al·lucinant, vull dir, perquè jo vaig estar a l'Àfrica i veia que hi havia molta cosa a fer, perquè molta cosa a fer a molts llocs del món. No fa falta anar gaire lluny per veure que una dona empresària amb un càrrec de direcció exactament igual que un home està cobrant menys i potser està tirant endavant la seva pròpia família. I després, sense anar més enllà, he assessorat empreses, he viscut situacions en directe de que el plantejament femení en una reunió d'una directora va molts cops, no sempre, respectem que hi ha molta capacitat masculina, vull dir, intel·ligent, oberta i receptiva, però que molts cops és qüestionat un plantejament d'una directora quan resulta que el plantejament d'un director no és tan qüestionant. De forma que quan ho planteja el director, de seguida les ments masculines van a veure com podria ser aplicable aquest projecte i si funcionaria o no, i quan ho planteja una directora, una femenina, pensen i com ha arribat aquí. Potser no hi hauria una altra opció. Aleshores, hi ha coses que són realment curioses, que potser són coses antigues, d'avatars antics, que ens hem de treure tots de sobre, no hi ha culpes, no hi ha culpables aquí, sinó hi ha sistemes educatius contra els quals encara lluitem. És més, vaig sentir que s'estava treballant tot el tema de bruixes que dones, perquè eren entes, o perquè eren sàvies, o perquè sabien utilitzar les herbes que eren considerades com a bruixes, o perquè tenien més sensibilitat. Avui en dia se'n diu una habilitat intel·lectual d'intel·ligència emocional, que són més perceptius. Vull dir, no cal anar gaire lluny per saber que avui en dia això està reconegut.
Aquesta campanya de Sapiens que vol rescatar totes aquelles dones que havien estat cremades com a bruixes. Jo ja he signat, per cert.
Sí, sí, jo també. I realment em resulta interessant, em resulta un moviment interessant, perquè clar, això s'ha quedat allà, no s'ha fet res i ara s'està fent, no? I dius, doncs vinga, som-hi. I després la conciliació laboral familiar, que penso que és un repte, que com no hi hagi ments femenines en les que realment puguin pensar com articular, i no és fàcil pels empresaris tenir una dona embarassada i que tingui que cuidar el fill, ¿vale? I no es soluciona donant només un permís de paternitat, perquè hi ha coses i coses que s'han de repartir. S'han de buscar fórmules, i fórmules també de portar els nanos al col·le, a escoles, guarderies de la feina, no ho sé, no és l'única solució, sinó que moltes ments pensants han de poder buscar com podem seguir d'ara en endavant. Penso que el Covid ens ha donat una estocada bastant grossa i també fa pensar en tot això. No és pas, vull dir, de lo molt malament que ha afectat els petits rescats de restos positius, un d'ells podria ser aquest, començar a posar sobre el terreny la conciliació laboral familiar, que no és gens fàcil i que la tenim com un repte molt important.
Deies que aquesta bretxa, aquestes diferències, obeeixen a coses antigues, deies tu. Aquestes coses antigues, Montserrat, són genètiques, són culturals, són socials? Quin tant per cent hi ha de cada component?
Jo crec que necessitaríem com investigar una mica més aquesta batalla que diem de genètic i psicosocial, ambiental. Jo crec que hi ha una mica de tot. Hi ha una mica de tot. No podem abstraure ni podem dir que les homes i les dones som iguals com a sexe, com a gènere, evidentment que no, com a persones, si és que ens mereixem el mateix respecte i la mateixa capacitat de poder treballar i la mateixa habilitat. Dintre del món empresarial, el canvi d'imposar a facilitar com a líder el lideratge ha vingut des de l'entrada de la dona en l'àmbit laboral. Vull dir, dones que han arribat a ser executives, i el tema de coordinació, que és més prototípic femení, que no pas el d'imposició, que és més prototípic masculí, que és l'autoritat, el lideratge autocràtic, que se'n diu, que és imposar el que jo dic. Aleshores, tot això ja s'ha vist que era molt, molt més útil tenir un consens, que no dir a la gent que faci això perquè jo ho dic. Aleshores, tot això vam treballar-ho, inclús a l'Escola d'Administració d'Empreses, com el capitalisme sensible, que és un fruit que la dona ha entrat en dintre del món laboral. Aleshores, tot requereix també un procés, un pas, que no és gens fàcil, i sí, jo crec que hi ha coses que venen de naixença, vull dir, l'home a la caverna, l'home sortia a buscar els animals, la dona es quedava a casa i cuidava el foc i protegia i té més capacitat d'amagat de matxa, i la transcendència que és pensar en ara, en abans, en ara i després, això és una mica de mentalitat dominància de l'hemisferi dret, i l'home és ja, concentració, caso, porto. El que succeeix és que penso que hi ha un tant per cent, perquè mira, aquestes dones ens ho estan demostrant. Elles sones, es busquen el menjar, es munten les cases, ens construeixen l'escola. Si les dones deixes fer, ho faran. I si els homes també els hi permetessin cuidar. Jo he estat 10 anys en Fundació La Caixa amb el tema de cuidadors d'Alzheimer, i he sentit algun home que em deia: i a mi, per què no m'han ensenyat a cuidar? Si m'haguessin ensenyat a cuidar, hauria pogut cuidar millor la meva dona i no hauria patit tant per aprendre tantes coses. Jo crec que hi ha un tant per cent que no podem obviar, que és bàsic, que és de naturalesa, que és genètic, i un altre tant per cent molt important, que és socioeducatiu, cultural, i que es pot incidir, que podem arribar a canviar-ho. És allò que una dona diu: ai, això és així, diu, sí, home, haurà dit qualsevol cosa. Doncs no, ho té molt ben pensat, però potser és més impulsiva que tu, i ho ha dit d'una forma determinada, que això ho hem treballat amb les empreses, també li dona la impressió que ho ha dit sense pensar. Això passa amb els matrimonis. I també el tema de que no saben mirar els mapes, no és veritat, és que senzillament és una orientació espacial diferent. I això, podríem estar una bona estona parlant de coses, confusions exactes, que no calen, perquè no cal barallar-se per això.
Començaves la conversa amb aquest exemple d'aquest poblat Muja, a l'Àfrica, només per dones. Sí. Però clar, aquí estem en un altre estadi, aquí aquest camí l'hem de fer plegats i plegades, no ens podem aïllar com han fet elles.
Hem d'anar junts, sí. A veure, elles s'han aïllat pel fet de que hi ha un maltractament molt fort.
Pura supervivència, sí, sí.
Exacte. Aquí tens llocs d'acollida on hi ha un maltractament. Vull dir, les dones saben que poden recórrer a diferents estructures socials que estan muntades per elles, per ajudar-les. Allà no hi havia res. Aquesta dona es va trobar sola i va crear aquesta unitat amb 10, com deia abans, i ara som 100. La curiositat és que UNSHA es diu, vol dir unitat, i és una mica la defensa que volen les dones, unitat, i el que volem és l'unitat de parella també, i la unitat entre homes i dones. I aquí ho hem de fer, pues, tenint les altres persones al costat, que són el sexe masculí, i que també jo penso que s'ha de parlar molt, s'ha de donar eines, perquè com no hi ha culpables, com deia, com tot és una cadència que ens ha vingut i que ens estem trobant situacions novedoses que hem de batallar per situar-nos en l'aquí i a l'ara, doncs els homes també necessiten ajuts. Jo recordo TV Mis Ojos, aquella pel·lícula de maltractament tan important espanyola, en la qual es donaven sessions per homes, per saber com tractar les dones. Jo penso que només som les dones, només és que siguem les dones les que haguem de canviar coses, sinó que ells també han d'aprendre coses. Tampoc és tan fàcil de cop i volta que te diguin: has de ser l'heroi, has de ser el que porti tots els diners a casa, i de cop i volta tens una dona que guanya més que tu. Mel Gibson, aquella pel·lícula en la que la tia és més intel·ligent, la dona, perdó, i acaba robant-li ell les idees. És una cosa còmica, que per un efecte especial ell comença a escoltar el que pensen les dones, no? Però és una pel·lícula que està molt interessant en respecte a aquesta situació, que dius: no cal, t'han dit que tenies que ser l'heroi, però herois ho som tots. Que t'han dit que tenies que portar diners a casa, però és que millor si en portem tots dos, però clar, no és una cosa només de dones, sinó és un treball d'equip. Jo compto, espero comptar, amb la intel·ligència dels homes per poder-ho assolir també.
I en aquest camí, mentre no ho assolim, ets partidària de les quotes?
Bueno. Bueno, no, ni sí ni no. L'important és no enfrontar-nos negativament, però sí batallar per aconseguir el que volem. Aleshores, potser seria aquest el missatge, no?
Un vuit tema que arriba enguany en plena pandèmia, que ha servit per posar el focus que la dona ocupa l'escalafó més vulnerable. Són les cuidadores, sí, són les que netegen, per tant, són les que s'han estat infectant més.
I tant. De fet, com t'he dit abans, el tema de cuidador també es podia haver educat amb el sexe masculí. Solament que hi ha un instint, l'instint maternal, i això sí que podem parlar que sigui genètic, que fa que una dona en un moment donat tongui més, cuidi més, protegeixi més, emocional, inclús físicament, quan són cures de salut en un hospital, vale? O en una família. Allà, ja et deia, amb el cuidador d'Alzheimer, amb Fundació La Caixa, vam batallar i vam aconseguir que no fossin tant les dones les que siguessin cuidadores, que s'impliquessin més les famílies. Va canviar, però no ha canviat suficient. Per tant, sí, també estic d'acord amb el que deies i amb lluitar per tot el que pugui ser factible d'aconseguir que la dona trobi el seu lloc en aquesta societat, perquè encara no el té.
Amb quin missatge t'agradaria acomiadar aquest Com sé tu d'avui, 8M, Dia Internacional de les Dones?
M'agradaria acomiadar el missatge dient: creieu en vosaltres mateixes, sigueu, sigues tu mateixa, no canviïs mai, i aquesta idea que tens de treballar en equip, segueix, perquè tard o d'hora aconseguiràs que els homes que tens al costat puguin aprendre a treballar en equip. Tu els has d'ensenyar.
Doncs mira, hi posem música. Avui la nostra banda sonora al llarg de tot el matí és en clau femenina, i com que has començat justament parlant-nos d'aquest poblat africà, Muixa, que ha creat una dona i que ja n'hi ha un centenar actualment i que reivindiquen aquesta unitat, acabem amb la cantant nigeriana Ada Ei. Gràcies, Montserrat Ferraro. Perfecte. Bona setmana.
Gràcies a vosaltres.
Igualment, i bon dia de les dones.
Bon dia. Igualment.
Amb aquesta veu de dona que ens arriba des de l'Àfrica, acomiadem aquest matí de dilluns, aquest matí de 8M, i aquesta banda sonora en clau femenina que ens ha estat acompanyant avui al llarg de les 3 hores de ràdio, al llarg d'aquest Penedès en Xarxa. Gràcies per ser-hi, cuideu-vos molt, i demà ens retrobem de 9 a 12. Adéu-siau. Oh.
okay, okay. Your love is more than okay.